Ara dono la paraula a en Pere Rosselló Bové, que és catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, autor d'una bibliografia extensa i de referència dins dels estudis de literatura catalana contemporània, entre altres sobre Bearn, de Llorenç Villalonga i molts altres autors mallorquins de l'època doncs, de la postguerra, i que ens parlarà sobre un novel·lista singular per molts motius, potser no prou conegut o no gaire conegut entre nosaltres o entre els lectors d'avui, que es deia Miquel Àngel Riera, que era notari o advocat, no? Era advocat i que potser no va arribar a desenvolupar una carrera literària professional, però que és l'autor d'algunes obres que em permeto de recomanar-vos ferventment, Illa Flaubert, Els déus inaccessibles, etc. I que em va semblar des del principi que havia de ser-hi present per molts motius, evidentment pel motiu que el lliga a Marcel Proust. I per això el millor especialista era Pere Rosselló. T'agraeixo molt que hagis vingut de Mallorca avui mateix en un viatge una mica així urgent. Gràcies.
Bé, bona tarda. Me senten? Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies a Xavier Pla per convidar-me a parlar en aquestes jornades. És a dir, que des de que sóc aquí no faig altra cosa que aprendre coses i, per tant, moltíssimes gràcies. Jo he preparat una espècie de PowerPoint, com s'hagi de dir aquesta cosa, per si... Per si fa que, atès que tenim un temps just i no hem de perdre el temps, no? Aprofitar-lo al màxim i intentaré ser bastant sintètic. L'any 80 jo vaig fer una tesina de llicenciatura sobre Miquel Àngel Riera. No? Era una època, un moment en què Miquel Àngel Riera era un autor que començava a ser bastant conegut. Jo diria que va ser més conegut fa uns anys que no ara, reprenent el que deia el Xavier Pla, ara ha quedat un autor un poc oblidat. No? En aquell moment començava a ser un autor bastant conegut i ja el coneixia i vaig decidir fer la tesi de llicenciatura sobre la seva obra. I una de les coses que vaig fer en aquell moment va ser demanar-li, de fer-li una entrevista, i va ser, ho he d'explicar, perquè va ser una entrevista per escrit, no? No va ser una entrevista oral, perquè segurament si hagués estat oral la resposta seria diferent. I una de les preguntes que li feia en aquesta entrevista era què pensava, que me digués què pensava, què opinava sobre Marcel Proust. No? La resposta és aquestes paraules que tenen aquí, que deia que la millor qualitat de l'obra de Proust, no?, és la de ser rutilantment intel·ligent, la d'estar feta a consciència sense planyar els braons, la de saber veure-hi allà de ser, la d'estar presidida per l'ordre en tot moment, la d'estar feta partint d'una actitud civilitzada, de saber que el lector és sempre mereixedor dels millors resultats possibles, la de partir de saber que l'home és d'una pasta de fulls infinits, cadascun dels quals mereix que l'autor la grati, tot cercant entendre-la i narrar-la pam a pam fins a gestar-se els dits a l'altura dels nusos segons, etc, etc. És a dir, que la millor virtut de l'obra de Proust consisteix a tenir-ne unes quantes, totes elles excepcionals. Bé, aquestes paraules potser poden sonar a ser com una espècie d'elogi, no? Perquè, clar, una de les coses que passa és que quan un llegeix Miquel Àngel Riera i veu el món que retrata Miquel Àngel Riera, pot pensar que no té res a veure amb Marcel Proust. No? Les novel·les, sobretot hi ha un cicle de novel·les de Miquel Àngel Riera que parlen de la Guerra Civil, sense esmentar que sigui la Guerra Civil, però tothom ho entén, no? I de la Guerra Civil a Mallorca, no? I els personatges són gent del camp, camperols, no? Gent amb pocs estudis, pocs intel·lectuals, no? I això no té res a veure amb el món civilitzat, aristocràtic o aristocratitzant parisenc que retrata Marcel Proust. No? Tot i això, evidentment, per Miquel Àngel Riera, Marcel Proust era el seu ídol literari. No? Però una cosa són els ídols i l'altra són les influències. Per tant, el primer que jo crec que ens hem de preguntar és fins a quin punt o en què consisteix aquesta influència de Marcel Proust sobre Miquel Àngel Riera, si és que hi ha tal influència. Per abreujar, jo diré que sí, que hi ha tal influència. No? El que passa és que és molt subtil. No? És una influència molt subtil, però molt essencial. En primer lloc, el que em demanaria és com arriba Miquel Àngel Riera a Marcel Proust. No? Abans el professor Craig ha parlat de Llorenç Villalonga. I clar, una de les coses que ens poden demanar, que poden pensar, és que Miquel Àngel Riera conegués l'obra de Proust a partir de Llorenç Villalonga, que evidentment era proustià fervent també, no? Més proustià a nivell de fervor literari pot ser que d'influència, no? Perquè realment entre l'escriptura de Villalonga i l'escriptura de Proust no hi ha tampoc tantes semblances, però sí que Proust és molt present dins l'obra de Llorenç Villalonga. Jo m'inclinaria a pensar que no hi ha tal influència o no hi ha tal relació entre Villalonga i Miquel Àngel Riera en aquest aspecte. Per molt de motius, però un d'ells és que entre Llorenç Villalonga i Miquel Àngel Riera hi va haver molt poca connexió, hi va haver molt poca relació. No? Fins i tot diria que hi havia una actitud per part de Miquel Àngel Riera com a de voler-se allunyar de Llorenç Villalonga, del qual mai solia parlar gaire bé. No? I he de dir que també Llorenç Villalonga, Mallorca especialment, va estar bastant mal vist, possiblement més per qüestions polítiques, no? De la seva adscripció al feixisme que per qüestions purament literàries. No? Descartaria aquesta via, per tant, perquè Villalonga i Riera varen tenir molt poca relació entre ells, i possiblement m'inclinaria més a pensar que si alguna persona el va acostar a Marcel Proust, deia ser Jaume Vidal Alcover. Jaume Vidal Alcover, que també era manacorí, era de la ciutat de Manacor, i que, com vostès saben, és un dels traductors de Proust al català, no? On va fer aquells toms de la recherche que no els va poder acabar, que els va acabar la Maria Aurèlia Campmany, i segurament Jaume Vidal Alcover degué tenir, bé, Jaume Vidal Alcover va tenir una amistat, evidentment, de tota la vida amb Miquel Àngel Riera, no? I és molt probable que Jaume Vidal sí que parlàs Miquel Àngel Riera de Marcel Proust. No? Hi ha també un element que jo crec que cal no oblidar, no? Que és la generació del 27. La generació del 27 és una influència que pesa molt sobre la poesia de Miquel Àngel Riera i especialment un dels poetes que pesen bastant, que se nota molt en la poesia de Miquel Àngel Riera, és la influència de Pedro Salinas. No? Pedro Salinas, com ja s'ha dit avui aquest matí, és un dels traductors de Proust, però hem de dir que Miquel Àngel Riera no va llegir Proust en la versió castellana de Salinas, sinó que la va llegir en una traducció que és poc citada i poc coneguda, que és en la traducció castellana que va fer José María Valverde. No? I crec, també jo diria, que Miquel Àngel Riera se degué acostar a l'obra de Proust cap a, o bé final dels anys 60 o principis dels 70, i és molt possible que fos cap al 1971, amb motiu del centenari de Proust, no? Perquè coincideix això també amb el moment que Miquel Àngel Riera comença a publicar les seves obres, les seves novel·les. Abans ha fet de poeta, ha fet poesia i després passa a fer novel·la. A nivell de només de detall, diré que per exemple en Oriol Pi de Cabanyes diu aquestes paraules, va escriure aquestes paraules l'any 96 amb motiu de la mort de Miquel Àngel Riera. Diu, era el Proust mallorquí, el novel·lista que hauria merescut ser reconegut i no ho va acabar de ser, com un dels grans creadors de la literatura catalana d'aquest segle. També a nivell de detall, voldria dir que el setembre del 1995, uns mesos, ni un any abans de morir Miquel Àngel Riera, que va morir d'un càncer, que va ser una cosa molt ràpida i molt precipitada, el setembre del 95 va fer un viatge al poble d'Illiers-Combray per conèixer els escenaris de la vida i de l'obra de Proust, que com dic era un dels seus ídols, no? En què consisteix, per anar ràpids, en què consisteix aquesta influència de Marcel Proust sobre Miquel Àngel Riera? Ja he dit que si llegim les novel·les de Miquel Àngel Riera i les comparem amb Proust, possiblement no hi veurem tal relació, no? La relació però és molt, jo diria, molt profunda i molt essencial, no? En part, en primer lloc, Proust és un model per Miquel Àngel Riera. És un model com a escriptor, no? Un model no tant de l'escriptor que ell va ser, sinó de l'escriptor que ell hauria volgut ser, no? Miquel Àngel Riera va ser un home que va treballar en una gestoria, ell era advocat, tenia un negoci d'una gestoria, no? I escrivia novel·les quan podia, no? Per regla general, a les èpoques de vacances, a l'estiu, no? Ell, evidentment, tota la seva vida va tenir aquesta recança de poder-se dedicar íntegrament la seva vida a la literatura, no? Dedicar-se exclusivament a escriure, a la literatura, no? Però, tot i això, ell va refusar sempre la idea de ser escriptor professional, no? Hi ha un text, que després el citaré, que és una conferència a un parlament que va fer per un congrés del Pen Club, no? Que se titula La meva experiència creativa, que és un text, crec, essencial per conèixer Miquel Àngel Riera. I allà, per exemple, com en moltes entrevistes i en moltes altres ocasions, ell rebutja aquesta idea de l'escriptor que s'ha de guanyar la vida escrivint, perquè pensa que això és, en certa manera, una prostitució de la literatura. És una actitud que fa que l'escriptor hagi d'escriure per un guany econòmic i ha de trair, podríem dir, la puresa d'allò que vol escriure, no? Miquel Àngel Riera també entén aquesta idea de l'escriptura, com de la literatura, com una vocació suprema, no? De l'escriptor que ha de ser fidel a la literatura, i per a ell Proust és l'exemple perfecte, no? I sobretot, jo diria també dues coses: la idea d'una obra ben feta, no? D'una obra fruit de l'esforç, no? D'una obra que cerca la perfecció, i també d'una obra que vol arribar al més profund de l'ànima humana, no? Que, igual com Proust vol trobar les sensacions més subtils, les idees més profundes, Miquel Àngel Riera també això s'ho fa seu i també intenta fer una literatura i fer un tipus de novel·la que arribi, que descobreixi el més profund i fins i tot el més subtil, no? També hi ha una altra qüestió en aquest concepte d'escriptor que crec que coincideix amb Proust, no? Com saben, Proust és un escriptor que s'allunya en certa manera de la política, dels debats polítics, no? És veritat que de jove se va definir davant el cas Dreyfus, no? Però Miquel Àngel Riera també rebutja la idea de l'escriptor, no de l'escriptor compromès, que ell en certa manera ho és, sinó de l'escriptor que posa al servei d'un ideari polític la literatura. No? És una precisió que sí que la vull fer, perquè a l'obra de Miquel Àngel Riera sí que hi ha molt de compromís polític, hi ha molta de denúncia, però mai hi ha una opció, allò d'escriure a dictat del partit. No? Això és una idea que ell va refusar sempre tota la vida. No? Aquesta passió, evidentment la passió per la lectura també és una idea que és present en tots dos. No? Journée de lecture, aquell assaig que Proust va escriure per, en certa manera, per prologar un textos sobre John Ruskin, no? I que s'ha publicat de vegades amb el títol de Sobre la lectura, no? Un assaig breu, no? Aquí en Proust parla d'aquesta passió per la lectura i parla de les lectures, per exemple, que feia de jove, no? Les lectures, aquestes lectures que tots han fet a la joventut i que segurament són les que queden com a més ben gravades al cervell i les que són com a més recordades. No? I, per exemple, Miquel Àngel Riera jo crec que té un fragment d'una novel·la que és Morir quan cal, que és, segurament és Morir quan cal, jo diria que Morir quan cal i L'endemà de mai possiblement són les dues novel·les més proustianes de Miquel Àngel Riera. Aquí el protagonista és un noi jove que torna a casa després de les vacances i va carregat de llibres que se n'ha duit de l'escola on estudia, no? I també hi ha aquesta passió per la lectura de la joventut. Jo diria que són dos episodis que tenen alguna cosa en comú. No? Evidentment també una altra idea que hi ha en comú és la passió per l'art. No? Nabokov diu que per Proust l'art és la realitat essencial de la vida. No? L'interès de Proust per l'art se relaciona en bona part amb la lectura de John Ruskin. No? Aquesta lectura de John Ruskin el du, per exemple, a admirar el país, a Itàlia, l'art italià i l'art del Renaixement, i també la ciutat de Venècia, no? Després en parlarem. I he de dir que Miquel Àngel Riera era un enamorat d'Itàlia i especialment un enamorat de Venècia. No? El seu primer viatge a Itàlia el va fer l'any 57, l'any 1957, però després hi va tornar reiteradament i els viatges, sobretot a Venècia, són constants. No? Només un cas molt concret, no? Que és, que no té a veure amb Itàlia, amb Venècia, però sí en l'admiració que els dos escriptors senten per el pintor Vermeer, no? Vermeer de Delft, no? Que és, com recordaran, un pintor que és citat diverses vegades dins l'obra de Marcel Proust, no? És un pintor sobre el qual el protagonista de Dicoté de Chessouane figura que està treballant, no? Està fent un estudi, no? I que també apareix singularment a La presonera, no? I aquí hi ha una idea que jo crec que és essencial, no? Aquí apareix relacionat en Proust amb un personatge que és Bergotte, no? Un escriptor que va veure aquest quadre, no? Perquè ha sentit a dir que un crític, o ha llegit que un crític parla d'un racó, d'un trosset d'aquest quadre on hi ha un groc, un pany de groc molt ben pintat, no? I aleshores sento una fascinació especial per aquest quadre que és Vista de Delft, no? Que després veurem. No? I Bergotte diu això, diu, és així, no? Com Vermeer ha pintat aquest quadre així com jo hauria hagut d'escriure tota la meva obra, diu, donant-li moltes, moltes capes, donant-li moltes passades, no? Així com el pintor que dona moltes passades de color sobre un fragment, no? Així ell també hauria hagut d'escriure els seus llibres, no? Perquè diu que són massa secs, són massa poc treballats, no? Miquel Àngel Riera també sentia aquesta admiració per Vermeer, i jo diria que també, en certa manera, pensava que s'hauria d'escriure com Vermeer va pintar, no? És a dir, donant-hi moltes passades, treballant molt l'obra, no? Intentant afinar molt el contingut, intentant arribar molt a fons, no? Només és una anècdota, això és una postal del quadre de la pintura de Vista de Delft, no? No se pot veure bé a quin racó és que hi ha aquest color groc del qual parla Proust, no? És una postal que me va enviar per, precisament Miquel Àngel Riera l'any 85, l'any 1985, quan havia anat a La Haia a veure precisament aquest quadre, pràcticament, no? La idea era veure pintura de Vermeer. I aleshores me va escriure aquestes paraules, que estan escrites a mà, però que no se pot llegir, que diu, el millor record i una abraçada enmig de l'emoció d'haver contemplat aquesta meravella després de tantíssims anys de desitjar-ho. I després posa això, en Proust en té bona part de culpa, no? Evidentment, l'admiració per Vermeer està relacionada claríssimament amb Proust. Això quedaria en el terreny de l'anècdota, però, no? Evidentment, hi ha molt més. Hi ha molt més Proust en Miquel Àngel Riera. Jo diria que Miquel Àngel Riera i Marcel Proust coincideixen sobretot en la manera com veuen els problemes de relació entre els éssers humans, no? És veritat que Miquel Àngel Riera i Proust tenen un concepte en certa manera diferent, no? De l'ésser humà. Miquel Àngel Riera lloa l'amistat, lloa l'amor en els seus llibres, no? I en canvi Marcel Proust és un poc, jo diria, com a reticent, no? En certa manera no acaba de creure en l'amistat, no? Per què és que Proust no acaba de creure en l'amistat? En certa manera perquè pensa que és impossible conèixer els altres. És impossible, la comunicació absoluta no és possible, no podem acabar de conèixer què pensen, com són els altres profundament, i per tant això és un entrebanc perquè se pugui donar aquesta amistat pròpiament dita. Però Miquel Àngel Riera també a les seves novel·les planteja aquesta dificultat de comunicació, i aquesta dificultat de comunicació, per exemple, la trobam la dificultat que en la manera diferent com uns personatges i uns altres veuen un mateix els fets. Per exemple, a la novel·la Morir quan cal, que he esmentat abans, Miquel Àngel Riera presenta monòlegs dels diferents personatges a partir dels quals veiem com un mateix els fets són interpretats d'una manera completament diferent per uns o pels altres, no? I el que uns han fet en tota bona intenció, podrien dir, els altres, en aquest cas el fill, no? Ho interpreta d'una manera completament diferent, no? Per tant, jo crec que Miquel Àngel Riera cerca una tècnica narrativa que d'alguna manera posi en relleu aquesta dificultat de comunicació que hi ha entre els éssers humans. I també la influència de Proust afecta els personatges, no? La manera d'entendre els personatges en Riera, concretament, no? S'ha dit que els personatges d'en Proust són relatius, no? És a dir, que el jo és un jo mutant, els personatges van canviant a cada moment i en cada circumstància, no? No som mai, els éssers humans no som mai exactament els mateixos, són nosaltres i el nostre temps, són nosaltres i la nostra circumstància en cada moment, no? I en Miquel Àngel Riera en certa manera fa el mateix, no? intenta fer veure aquestes evolucions, intenta fer veure aquests canvis, aquestes mutacions, podríem dir, que van patint l'ànima dels personatges. També en la manera de descobrir, podríem dir, els personatges. En Miquel Àngel Riera pensa que els personatges, en certa manera, tenen vida pròpia, no? Es van construint ells mateixos. L'escriptor no ha d'inventar unes històries, no? Les novel·les no s'inventen, sinó que se van descobrint, no? En què consisteix això? Pràcticament en una cosa que fa molt difícil l'escriptura en un autor, que és a partir d'una situació inicial, no, d'un personatge, posem per cas que se li ha ocorregut, anar deslligant i anar traient el fil de tot el que passarà. De tal manera que quan ell començava una novel·la no sabia com acabaria, no? Ni tan sols si l'acabaria, ni si la podria acabar, no? L'escriptor, per tant, no inventa una història, sinó que les va descobrint. I això també és una idea que prové de Proust, no? Les accions tampoc no interessen, no? No interessen per si soles, sinó que interessen per allò que ens descobreixen dels protagonistes, no? És a dir, hi ha aquesta actitud també, aquesta idea de presentar els personatges, podríem dir, en una actitud passiva, no? Presentar-los no fent coses, sinó reflexionant o pensant sobre el que han fet o sobre el que els han dit, no? Això és totalment proustià, és una manera d'enfocar la història, no? I d'enfocar els personatges. El personatge recorda el que ha passat, no? El que li han dit, el que han fet, no? El que ha ocorregut, i és aquesta reflexió allò que interessa més que no allò que fan, no? Hi ha aquesta idea, per tant, que vendria de la idea de que viure és, no, recordar és viure realment, no? L'autèntica vida és el record, més que no l'acció, més que no fer coses, no? Més que no estar fent unes accions o unes altres, no? Evidentment, la idea del temps, no, també és importantíssima, no? El temps és subjectiu, també Miquel Àngel Riera, està determinat per les vivències dels personatges, i evidentment això du a una cosa, a una tècnica, i és que també condiciona totalment la manera de presentar els diàlegs, no? Els personatges no poden dir, no poden reproduir un diàleg sencer, no? Sinó que només poden reproduir aquelles frases que poden recordar, no? Perquè ningú recorda completament el diàleg que ha mantingut fa, ni que faci mitja hora amb una altra persona, és incapaç de reproduir-lo completament, però sí que pot reproduir una frase o una idea que sí que ha estat el més essencial, que és una cosa que, per exemple, també fan amb la Mercè Rodoreda. És com si el passat no fos passat, no fos un pretèrit, sinó que tornés a ser un present, com si fos un copresent, no? És la memòria realment és l'autèntica veritat, és l'autèntica vida, i hi ha tantes veritats com personatges, tantes veritats com individus, no? I també coincideixen en la idea que l'obra literària és, podríem dir, el darrer refugi contra aquesta, el darrer refugi per combatre aquesta destrucció constant que és el pas del temps, no? El pas del temps que ho va destruint tot, i escriure, fer literatura és l'únic que ens pot salvar d'aquest pas, d'aquesta destrucció. En això coincideixen els dos, no? Els dos autors. Bé, aquí hi ha un fragment que havia posat, el comentaré ràpidament, però veig que el temps corre molt ràpid, no? Intentaré ja anar acabant, no? Tots dos pensen això, que, i tots dos se dediquen en pràcticament tot el que poden, tota la vida, al final sobretot de la vida, a escriure, no? Perquè escriure és salvar-se d'aquesta destrucció. Aquí, aquest és un fragment gairebé tret a l'atzar de L'endemà de mai, no? I l'havia posat com un exemple de memòria involuntària, no? Aquí el protagonista sent les petjades d'un cavall, no? I va recordant tota una sèrie de situacions relacionades amb els cavalls, no? Aquest fragment, la petjada d'un cavall, li va recordant, li va evocant altres moments relacionats en els quals hi ha hagut cavalls per mig, però diu que en cap moment el que recordava tenia la força, tenia el vigor que havien tingut aquell moment anterior. Bé, això ja ho he dit, no? Senzillament aquí hi ha un fragment de la meva experiència narrativa en què torna sobre aquesta idea de que l'escriptor no ha d'inventar sinó traduir. És com si l'obra existís per si mateixa, existís abans, i l'escriptor l'hagués d'anar descobrint. Miquel Àngel Riera ho compara, per exemple, a la tasca d'un arqueòleg, no? L'escriptor és com un arqueòleg perquè la novel·la ja existeix, l'únic que ha de fer és trobar-la, no? Aleshores, com l'arqueòleg que va gratant, que va llevant terra, va traient la superfície, no? Aleshores va descobrint, no? Un personatge, va descobrint unes històries, per tant, el funcionament, podríem dir, de la novel·la ha de ser aquest, no? Aquesta admiració també, aquesta de Proust, consisteix també en part en la recerca d'una capacitat d'arribar a descriure les sensacions més subtils, no? Els sentiments més mals, més difícils de plasmar, no? I aleshores Miquel Àngel Riera, jo crec que aquí sí que ja fa clarament el procediment de Proust, no? Si Proust cerca, fa unes frases llargues, complexes, amb molt d'incisos, amb moltes subordinacions, no? Sovint per arribar a detalls, no? A poder descriure detalls, Miquel Àngel Riera fa exactament el mateix, no? Pensa que el llenguatge és una eina, jo diria, d'anàlisi, i concretament d'anàlisi psicològica, no? I aleshores, per exemple, havia posat aquest fragment, ja no tenia intent de llegir-lo, no? Però fixeu-vos que aquest paràgraf, no? Sencer, que no és un paràgraf, que està dins un paràgraf més ampli, no? Realment és una frase, no? Aquí comença i al final hi ha el punt, l'inici de la frase i al final hi ha el punt, no? Tot això senzillament és per descriure el final d'un funeral, no? On la gent se començava a anar i a sortir de l'església, i per descriure aquesta sensació, un poc de satisfacció perquè han quedat bé amb la família, no? Quan aquella mort d'un jove, no? Que s'ha suïcidat, no? És un fet tan colpidor que pensen que almenys anant al funeral han quedat una mica bé, no? Bé, com a conclusió jo diria això, no? Que Proust deixa una petjada molt profunda en l'obra de Miquel Àngel Riera, que no se tracta només d'una simple admiració, hi ha molt més, no? És un cas, Miquel Àngel Riera admira Proust i ho diu, però ho diu en entrevistes, ho diu en textos que no són ben bé de creació, no? Però no ho diu mai, no ret mai homenatges directes dins la seva obra, però en canvi sí que hi ha aquesta petjada molt profunda, no? En coses molt essencials. I evidentment tot això prové de les semblances, no? O de la mateixa manera que tenen els dos escriptors d'entendre la literatura, no? D'entendre què és la literatura i què és la novel·la, no? En certa manera jo crec que Miquel Àngel Riera se va equivocar, perquè deia la novel·la en el futur, d'aquí uns anys, deixarà de voler ser un gènere que conti històries en què passin moltes coses, en què passin fets, i de cada vegada serà una novel·la que més d'anàlisi, més subtil, no? I realment el que veiem és que no ha anat així, no, la cosa, no? En certa manera això possiblement podria explicar que Miquel Àngel Riera hagi passat de ser un escriptor molt valorat dins els anys 80 i que, per exemple, ara sigui un escriptor que ha entrat en un cert oblit. Bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies.